La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon diumenge. Ens plau de saludar-los i que siguin amb nosaltres a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Un diumenge més anem a conversar amb els dos convidats al programa sobre la litúrgia i el missatge que contenen les lectures d'aquest diumenge, el segon de Durant l'any. Precisament avui comencem el temps de Durant l'any. Hem deixat enrere el temps de Nadal, hem deixat enrere l'Advent i ara ens centrem en el temps de Durant l'any. Són amb nosaltres la Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell i catequista a la parròquia de Sant Esteve, d'Andorra la Vella. Hola, bon dia.
Bon dia, Maria.
Gràcies per ser aquí de nou, Teresa.
A vosaltres, a vosaltres.
També agraïm a mossèn Ramon Sària, rector de la parròquia de Sant Esteve, d'Andorra la Vella, i arxiprest de les Valls d'Andorra, que sigui novament amb nosaltres. Mossèn Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
Tot bé?
Fins ara sí, portem ja uns dies aquest mes de gener, per això els va espavilant, sí. Cada any 2024 l'anem espavilant, també, sí. Veurà. Sí,
molt bé.
Sí, de bo.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge segon de Durant l'any és del primer llibre de Samuel i del capítol tercer.
En aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dormia en el santuari del Senyor, on hi havia l'arca de Déu. El Senyor el cridà i Samuel respongué, «Aquí em teniu». Corregué cap a Elí i li digué, «He sentit que em cridàveu, aquí em teniu». Elí replicà, «No t'he cridat pas, vés-te'n a dormir». I el noi se n'anà a dormir. El Senyor el tornà a cridar i Samuel s'aixecà, anà on Elí dormia i li digué, «He sentit que em cridàveu, aquí em teniu». Elí replicà, «Fill meu, no t'he cridat pas, torna-te'n a dormir». Samuel encara no sabia reconèixer el Senyor, la paraula del Senyor encara no se li havia revelat. Per tercera vegada, el Senyor cridà Samuel i ell s'aixecà, anà on Elí dormia i li digué, «He sentit que em cridàveu, aquí em teniu». Llavors Elí comprengué que era el Senyor qui cridava el noi i digué a Samuel, «Ves a dormir, i si et torna a cridar, digues-li, parleu, Senyor, que el vostre servent us escolta». El Senyor es presentà i el cridà com les altres vegades, «Samuel, Samuel». Ell respongué, «Parleu, que el vostre servent us escolta». Samuel es va fer gran. El Senyor l'afavoria sempre i no deixà de complir mai cap de les seves profecies.
Bonica i entranyable escena del jove Samuel, qui sent però no reconeix d'entrada la veu de Déu que li parla. Després Samuel es mostra disponible a escoltar la paraula que Déu vulgui adreçar-li abans de saber el contingut de la missió que li confiarà el Senyor. Ser el seu profeta enmig del seu poble.
A veure, és un text d'aquell que sempre fem servir quan volem explicar què pot ser la crida del Senyor. I ho diem tal i qual el text ens orienta. O sigui, Déu crida, ja el sents, ja, però millor si no contestem massa ràpid. Sempre esperem a veure si torna a dir-ho. Ens costa molt a vegades reconèixer aquesta crida. I sobretot si aquesta crida va per un camí que no és el que nosaltres ens havíem imaginat. Per tant, jo crec que aquí s'explica molt bé. És un text, a més, entenedor d'aquells que no dius aquí no sabem massa bé què vol dir. No. Aquí sabem clarament què volia Déu quan crida i com vol que li contestin. I quan Samuel se n'ha convençut i li diu «Parleu, que jo ho faré», no sé si encara té dubtes o no en té, però ho diu. I llavors es llença als braços i el desig que Déu li vol manifestar. Crec que és molt interessant creure això, no? De que quan... Jo crec que tothom, en un moment, si he sentit a parlar alguna vegada de Déu, sent aquella veu I sempre diu, és que era molt fluixeta, és que potser no anava per a mi. Doncs sí, sí, la veu et crida. I si no li pots contestar del tot, comença a escoltar-lo i després decideix. És una mica el que a mi em suggereix, així a grosso, aquest text.
A vegades ens equivoquem, perquè la veu pensem que ve d'algun lloc, unes persones, i no és. Què va passar, Samuel? Començament, les primeres crides, se'n anava a veure Eli, Eli, sóc aquí, què voleu? Samuel, el noi que estava al servei del temple de Siló, sacerdot del temple era Eli, vivien allí al temple, l'habitació del temple, i, clar, quan Eli, el sacerdot, volia alguna cosa, cridava Samuel, que li feia, esclar. Llavors, quan sent la veu de Déu, Samuel, no identifica la Déu. I el text diu, el senyor encara no se li havia revelat. No sabia, no coneixia la veu de Déu. Això ens pot passar moltes vegades a nosaltres. No sabem identificar la veu de Déu. I ens creiem que són altres coses o altres persones que ens criden. En canvi, és Déu mateix que ens crida. Aquest és el primer punt que aquesta lectura sempre m'he fet. Aquesta lectura a mi sempre m'ha agradat molt, aquesta de Samuel. Aquesta setmana m'ha agradat molt. Hi ha una frase que aquí el text de la litúrgia ens l'hem saltat, no sé per què, quan diu, al començament d'aquell temps, Samuel, que encara era un noi, dormia al santuari del temple del Senyor, on hi havia l'arca de Déu. Diu, llavors, la flama del santuari encara no s'havia apagat. O sigui, hi ha encara una punta de fe. La flama del santuari encara no s'havia apagat. Aquest text, no, aquesta frase, aquí la litúrgia l'han tret, no sé per què, perquè és molt representativa. La flama de la fe encara hi era. I Samuel serà cridat precisament perquè la flama encara existia. Encara no s'havia apagat la flama de la revelació de Déu. Llavors, el pobre Samuel va a veure Eli, el sacerdot, tres vegades és una crida fallida en aquest sentit, i a la quarta, perquè el sacerdot ja gran intueix que és Déu qui crida el nen, i diu, no, quan te torni a cridar, parleu, Senyor, que el vostre servent es escolta. Però és després d'haver tres vegades equivocat el qui ho cridava.
La insistència de Déu per això és present, perquè el crida una vegada, el crida una altra, el crida una altra. Vull dir que Déu no es cansa de manifestar-se i de dir-nos el que ens podria anar bé. Però, és clar, si no esperem atenció, si diem que pesat, que no val la pena, totes aquestes respostes que constantment diem quan ens sentim interpel·lats o cridats, sobretot aquí ell encara no ho sabia, però moltes vegades quan ho sentim ja preveiem el que hi ha al darrere d'allò, ja preveiem quin és el desig, què és el que Déu voldria i que nosaltres intentem de qualsevol manera esquivar-ho, pensar, a veure si no hi torna. A veure
això va fer Jonàs. Va fer Jonàs i això d'escapar-se quan deu el cridar.
Exacte, vull dir, i quantes vegades a molta gent ens deu passar de que ja ho sabem, però com que segur que també sabem què vol i no ens agrada, doncs ho deixem passar. I aquí, doncs, hem de donar gràcies de que Déu no es cansa tan fàcilment de cridar i de dir i de fer i de vegades allò que diu, no? Escribir recto a renglones torcidos, doncs Déu també ho fa. Et crida, tu dius que, bueno, ja m'ho pensaré, que no, que aquí... I suposo que en les grans decisions que en un moment o altre hem hagut de prendre pel camí, ja no per fer coses, sinó pel camí que volem seguir, sigui en un sentit o en un altre, la crida aquesta no ha sigut de tres vegades, poder ha sigut de moltes més. Hem d'esperar que sempre, al final de tot, la resposta sigui vàlida, sigui el que Déu pretén de nosaltres, ens agradi més o ens agradi menys, perquè aquí ell diu, parleu, però no tampoc sabem què li demana Déu a Samuel, vull dir.
Però aquests textos, quan els llegeixes, fas una mica de... de l'ocupació, si no el text dius. Si Samuel hagués fet el sort quan el crida Elí, hagués fet l'adormit i no es desperti.
Però, esclar, vull dir que quan se sent la veu, sí, la veu de Déu sobretot, difícilment et faràs el dormit. Voldràs no contestar, però dormit no, perquè Déu, quan crida, crida dur.
Sí, sí, no val posar excuses.
Jo penso.
No val posar excuses. Amb Déu no podem posar excuses. Això sí.
Continuem endavant?
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 6è.
Germans, el cos no és per a fornicar, sinó per al Senyor, i el Senyor per al cos. I Déu, que ressuscità el Senyor, també ens ressuscitarà nosaltres amb el seu poder. No sabeu que els vostres cossos són membres de Crist? El qui s'uneix al Senyor forma amb ell un sol esperit. Fugiu de la fornicació. Els altres pecats que l'home comet són exteriors al seu cos, però el fornicador peca contra el seu propi cos. No sabeu que els vostres cossos són el santuari de l'Esperit Sant que heu rebut de Déu i que resideix en vosaltres? No sabeu que no sou vostres? Déu us ha adquirit a un preu molt alt. Glorifiqueu-lo en el vostre cos.
Pensament de Pau sobre el cos humà, veient-hi tota una dignitat, destinat a la resurrecció, a donar glòria a Déu. El cos és per glorificar Déu i santuari de l'Esperit Sant.
Aquí suposo que Corint, i Sant Pau va tenir-hi a Corint, es podria equiparar molt en el dia a dia que avui en dia vivim amb el propi cos i amb el poc respecte que li donem. Avui en dia sembla que el cos només sigui que no sigui res de transcendència, sigui ben bé un aparato que funciona i que l'únic valor que li donem en el cos és el pur plaer, el pur satisfacció, i no li donem cap cosa d'aquestes que aquí Sant Pau vol ressaltar. En els nostres cossos crec que avui en dia els respectem molt poc i no li donem el valor que té, ja que són cossos que un dia ressuscitaran.
Sant Pau, d'alguna manera, en la línia del que tu estàs anunciant, respon a aquells que, d'alguna manera, estan enorgullits d'una llibertat, d'una autosuficiència, que està lluny de l'autèntica llibertat cristiana. No es tracta de fer el que vulguem, no. Vull dir, el nostre cos té una dignitat i una dimensió, que és aquesta dimensió que som membres del Crist. El fet de la resurrecció de Jesús ens fa membres del cos de Crist. I aleshores, esclar, no és la llibertat, diguem, de fer el que vulguem, sinó la llibertat d'escollir allò que és bo per al bé, per fer el bé per als altres.
No, jo amb això ja hi estic d'acord, però jo vull dir que avui, si aquest text l'hem de posar en el dia d'avui, el cos no té valor, aquest valor que tu li vols donar, sinó que més aviat és un cos pel gaudi, pel disfrutar, pel... Sí. O sigui, sí. No té cap valor, vull dir...
Posis el valor en aquesta llibertat humana de gaudir de les coses...
Vull dir, és que jo crec que aquí, Pau, va per aquest camí, que m'imagino
Corregeix això, Pau.
A Corint això ja li va donar molts problemes el tarannà que tenia la gent d'aquell moment. Per tant, ja es devia presentar una realitat semblant a la que avui en dia hem de lluitar. Com avui en dia en el jovent li podem transmetre el valor que té el propi cos per un mateix, sigui tant en la part afectiva com en la part de viure, com en la part del gaudi. Vull dir, tot està bé si el cos funciona amb plaer. Per tant, és molt, molt punyent aquest text traslladat al dia d'avui i com volem que els joves aprenguin a viure aquest cos que doncs, per nosaltres té tant de valor, perquè el veiem ressuscitat en un moment.
És una dimensió diferent. Aquí Sant Pau recorda la dimensió de transcendència que ens ve després de la resurrecció de Jesús, que tots nosaltres som ressuscitats com ell, que tots nosaltres formem el cos de l'Església, més enllà del cos físic. Avui dia el físic es valora molt, evidentment, i es cuida molt el cos del meu cul. Hi ha una gran tendència a cuidar molt tot el cos, això està molt bé, però fem un pas enllà. I un pas enllà és saber que el nostre cos, a més de tot això, és el santuari de l'Espírit Sant. Estem ressuscitats amb Jesús. Per tant, no ens devem només a nosaltres. I encara aquí Sant Pau encara afegirà una cosa, que Jesucrist ens ha guanyat amb el preu de la seva sang. Ens ha ressuscitat amb el preu de la seva sang. Va posant fins i tot aquest aspecte redemptor que Jesús ens ha guanyat a la creu. Llavors, donar una dimensió diferent al cos i a les manifestacions del cos, a les expressions del nostre cos.
No, jo ja estic d'acord, però ho trobo que avui en dia no ho tenim gens fàcil, no? Vull dir, quan això, com que diem moltes vegades, hem de traslladar les lectures a la pràctica, doncs aquesta lectura posada en el món, sobretot jove, difícil de fer entendre aquest valor intrínsec i aquest valor que Déu dona en el nostre cos, no? Crec jo.
No, és adonar-nos això. Els de Corint, doncs es va passar que van caure molt aquesta llibertat de donar-ho tot per bo, i Sant Pau es recorda, diu, no, escolta'm, hi ha uns deures, unes obligacions, i aquestes les hem de mantenir. I es tracta una miqueta d'aquí, eh? Valorem les coses no només per l'utilitat que es tenen, pel gust, pel plaer, sinó donant-hi una dimensió més enllà de totes aquestes realitats materials. Ja estic d'acord amb tu que és difícil, però és clar, és... Pau recorda.
No, i nosaltres la nostra obligació és ser Pau, també vull dir que ho hem de recordar.
Continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge segon és de Sant Joan i del capítol primer.
En aquell temps, Joan estava amb dos dels seus deixebles i fixant-se en Jesús que passava, digué: «Mireu l'anyell de Déu». Quan els dos deixebles van sentir que Joan deia això, van seguir Jesús. Ell es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què voleu?». Ells li digueren: «Rabí», que vol dir mestre, «on us allotgeu?». Jesús els respon: «Veniu i ho veureu». Ells hi anaren, veieren on s'allotjava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren vora les 4 de la tarda. Un dels dos que havien sentit el que deia Joan i havia seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. El primer amb qui Andreu es trobà fou el seu germà Simó i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir l'ungit, i l'acompanyà on era Jesús. Jesús el mirà i digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs què fas», que vol dir Pedra.
Joan Baptista dona testimoni davant els seus deixebles de Jesús, anomenant-lo Anyell de Déu. Això propicià que dos d'aquests deixebles seguiren Jesús.
Aquest text, és el text que escau aquest primer segon diumenge de l'any, primer diumenge, acabades les festes de Nadal. Naixement de Jesús, la figura de Joan Baptista. Diumenge passat va fer el baptisme de Jesús i avui ja tenim el relleu apostòlic. El que havia sigut Joan Baptista enmig del seu poble fins aquell moment, a partir d'aquí, del baptisme de Jesús, ja serà Jesús qui prendrà el relleu. Llavors, sense aquest episodi, que és fantàstic, Joan està amb els seus deixebles, passa Jesús, mireu l'anyell de Déu que lleva el pecat del món, i dos el segueixen. I ha passat el relleu de que tenia Joan Baptista, ha passat els seus deixebles perquè segueixen Jesús. Els blinda la possibilitat de seguir Jesús. O sigui, és passar de la missió que tenia Joan a la missió que ha fet Jesús enmig del poble.
No li havia vist mai aquest relleu. O sigui, m'agrada això de veure com Joan fa aquest relleu, no? Jo... és que si el llegeixes així, no saps ben bé de quin Joan parlem. Així, el diumenge, quan es llegeixi això, la gent pensarà quin Joan deu ser, si és que ho pensen. Perquè a vegades amb els Joans una mica això es presenta. Eh? Jo ara ho pensava, esclar, diràs, bueno, esclar, Joan, l'evangelista o el deixeble, no, és que aquest és Joan Baptista, el qui ho diu. I nosaltres aquí ho veiem clar, però llegit així costa d'entendre. En canvi, és una gran explicació. Aquí sí que podem dir, Joan passa el relleu i ho passa a dos deixebles que no sé ben bé quins devien ser. Però bueno, dos.
Si un era Filip.
Per tant,
després, més avall, ho dirà.
Ja, però, sí. O sigui, és que el text, com que queda una mica així, sí. És el que llegim, costa d'entendre ben bé aquest sentit de relleu, no? De que és el mateix, no? Joan, que era ja un enviat, traspassa a Jesús la missió per la qual ell havia vingut, no? O sigui...
I fixa, continua el text analitzant-ho, dius, és molt bonic, perquè Jesús es dona compte que el segueixen, així, i les primeres paraules que l'Evangeli posi, l'Evangeli Sant Joan, posi en boca de Jesús, són aquestes avui.
Què voleu?
Què voleu, què busqueu?
Sí.
Si Jesús pregunta a uns que busquen, a uns que estan en recerca, què voleu, què busqueu? Aquesta és una pregunta que... Clar, moltes vegades a nosaltres mateixos ens qüestiona, o a la gent que tenim a la parròquia, o tu a la catequesis, què busquem? Què volem? I clar, respondre això, i aquests dos apòstols no li diuen què volen, volen conèixer-lo.
Sí, li pregunten on està.
On us allotgeu. Sí. Més que parlar amb vos o expliqueu-nos... Està amb ell, està amb Jesús. On us allotgeu, està amb ell. I es van quedar amb ell tota aquella tarda. Si la recerca, aquests dos apòstols, aquests dos deixebles de Joan, que segueixen Jesús, volen estar amb ell, i així comença aquest traspàs generacional de Joan Baptista i Jesús.
Jo crec que és una visió molt, molt positiva d'aquest text, no? De pensar que la cadena no es trenca, i que, a més, en aquí, quan reconeixen que han trobat el Messies, ja surt de seguida Simó Pere, ja es configura tot això que voldria dir la litúrgia, no? Aquest col·legi apostòlic que Jesús en una tarda comença a instaurar, sense gran pompa ni gran anunci. O sigui, la gent s'hi acosta, la gent hi creu, la gent hi veu. Doncs una mica el que hauríem de trobar nosaltres és quan preguntem qui és, com hi anem, què voleu, doncs trobar aquest suport de veritat que Jesús transfereix, no? I que ens faci una mica peres i creients amb ell.
En aquest text té importància... El veureu. Veniu i ho veureu. Veure, perdó, no confonguem. Veure, veniu i ho veureu. Veure és experimentar. És experiència personal. És estar amb Jesús. És estar amb Jesús. I aquests dos discípuls estan amb Jesús. No diu de què parlen. És igual. Estan amb Jesús. I el fet d'estar amb Jesús ja és suficient perquè es converteixin ells en apòstols dels altres. Han estat amb Jesús, han conviscut, han compartit amb ell, el que els diu no cal, només han estat junts, i aquest estar junts ja és un motiu per donar-lo a conèixer. I quan en Déu es troba amb el seu germà, diu, vine, que t'ensenyaré, et faré conèixer un gran personatge. Han experimentat, han vist, han experimentat Jesús. I aquest veure és important, aquest experimentar és important. I algun vocabulari de Joan, hi ha algunes paraules que tenen una transcendència més enllà de la morfologia de la paraula. Aquest veure és ja conèixer. Conèixer també. Conèixer també és tenir una... No només conèixer-lo físicament, saber el nom, on viu, què fa, no. Conèixer més íntimament a una persona. No ens coneixem. No ens coneixem, no hem tractat, no hem intimat, no hi ha hagut aquest efecte que caldria, no hi ha sigut encara, no ens coneixem. Ens hem de conèixer més.
I veniu i ho veureu. No els hi diu res més, eh? Vull dir que no cal grans discursos, sinó que el que veureu, amb això n'hi ha prou. És un text preciós, eh? Vull dir, crec que molt, molt entenedor de la transcendència, del seguiment que Jesús vol per tots nosaltres, com comença el seu estar i viure com ell volia.
Veniu, també és bonic, veniu. I quan acaba, diu, hem trobat el Messies. Ja, ell mateix fa, Andreu fa apòstol, dona a conèixer. Hem trobat a Jesús, hem trobat el Messies.
Molt bé, moltíssima gràcies, mossèn Ramon Sàrries. També gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres, moltes gràcies.
I dir-los que els esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel, diumenge vinent, si ho desitgen. La part tècnica ha estat a les mans de l'Àlex Alsina, la locució de les lectures, la Cristina Orduña, a la direcció i presentació Maria Marín, la que us parla. I recordar-los finalment doncs, que gràcies per tots els missatges de correu electrònic o de WhatsApp que ens han fet arribar a través de, concretament, de l'adreça electrònica de taulaevangeli@radioestel.cat. Recordem, taulaevangeli@radioestel.cat. I res més, passin una bona setmana i ens retrobem, si Déu vol, diumenge vinent, aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.